Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest cap de setmana molt llarg per alguns de vosaltres serà el primer en què obriran els comerços en dia festiu amb motiu de la campanya de Nadal. Es tracta del 6 i el 8 de desembre, dos dels 8 dies que permet la Generalitat de Catalunya a la llei d'horaris comercials. La majoria de carrers i botigues ja estan il·luminats, impregnant-nos de l'esperit nadalenc. I amb les festes de Nadal tan a prop, se'n fa difícil resistir-se a comprar regals a dojo. És per això que els recomanem seguir alguns dels consells generals que el mateix govern català dona per fer les compres de Nadal i que comencen per fer una llista d'allò que es considera necessari, fixar-se en el pressupost de què disposem i comparar preus i qualitat. I tot desitjant-los bones compres de Nadal, passem a repassar les notícies més destacades de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
La darrera sessió de la Junta de Govern Local atorga més de 40.000 euros en subvencions a diferents entitats socials i culturals de Ripollet.
Una 60 de persones van acostar-se al Centre Cívic de Can Mas el passat diumenge a la primera jornada de participació del projecte d'intervenció al barri.
Ja arriba el Nadal a Ripollet i dijous es va procedir a l'encesa de l'enllumenat nadalenc que enguany compta com a novetat amb la instal·lació de panells LED.
Ripollet acull la trobada d'emissores locals del Vallès Occidental en el marc del projecte Sindicada 2.0, compartir continguts més coneixement.
I avui ens acompanyarà l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, a la secció Parlem amb l'alcalde, on repassarem l'actualitat d'aquest mes.
I a l'entrevista parlarem amb Xavier Gasó, autor local, que la propera setmana presentarà el seu darrer llibre, Mosquitos de Invierno.
Esteu escoltant Info.
A la darrera sessió de la Junta de Govern Local, celebrada el passat 25 de novembre, es va aprovar una sèrie de subvencions per a diferents entitats culturals i socials del municipi. En total han estat més de 42.000 euros per a entitats com Espassur, Jaume Tosset o Dones per la Igualtat.
Així, l'Associació Espanyola contra el Càncer ha rebut 1.300 euros, l'Aula d'Extensió Universitària 1.500 per al curs 2009-2010 i Parkinson Catalunya 1.600 euros. El Centre Espassur també rebrà 3.200 euros i la Fundació Jaume Tosset 9.720. D'altra banda, el Consorci per a la normalització lingüística rebrà més de 2.900 euros. Quan a les associacions de dones o d'immigració, a Mujeres en Escena se li han concedit 11.500 euros, 3.600 per repartir entre Manos Consolidades i Balafon i 3.600 més per les associacions Dones per la Igualtat i Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. A part de les subvencions, també es van adjudicar les obres de millora i condicionament del nou local de l'Oficina del Defensor del Ciutadà. Així ho explicava Xavier Peñarandó en roda de premsa el passat 1 de desembre.
Doncs teníem un local que s'ha d'adequar i s'ha fet l'adjudicació a l'empresa Construcciones Cour 89. El preu del contracte són 36.250 euros, el termini d'execució és de 2 mesos i les obres consisteixen en l'adequació d'aquest local. Bàsicament és realitzar una nova distribució, es faran trams de revestiment per millorar les condicions d'higiene, estètica i també, evidentment, de funcionalitat. Adaptem el servei, el lavabo que hi ha actualment, per adaptar-lo a la normativa d'accessibilitat i, per últim, s'adequen les instal·lacions elèctriques i d'aigua per tal de poder donar el servei.
Finalment, també es va aprovar l'adjudicació per la construcció d'una zona de rentat a la cuina del CEIP Ginesta a l'empresa Equiturist per un import de 15.946 euros.
Continuem amb política. El COP Compromís per Ripollet ha acusat el govern municipal a través d'una nota de premsa de dificultar la consulta d'expedients i demana tenir accés a la informació i acabar amb l'opacitat. En opinió del grup de l'oposició, els socis de govern actuen amb tensió i crispació i afirma que d'una banda demanen responsabilitat i per l'altra amenacen a l'oposició.
Aquestes declaracions fan referència a l'informe jurídic encarregat per l'alcalde per si les declaracions del Compromís sobre el cas Pretòria podrien ser defamatòries. En aquest sentit, el COP Compromís per Ripollet assegura que es va tractar de preguntes i no d'acusacions i critiquen que la crònica publicada al Butlletí de Ripollet, mitjà que qualifiquen de mal exemple de com ha de ser la llibertat de premsa i del que pot arribar a ser la premsa groga.
I una setmana més parlem de la llei de barris. El passat diumenge 29 de novembre, una 60ena de veïns i veïnes de Can Mas van participar a la primera jornada de participació que es va realitzar al Centre Cívic del Parc de 1er de Maig. La trobada, que va ser tot un èxit, tant pels organitzadors com per a les persones assistents, va servir per generar dues comissions de treball, una de temes socials i l'altra d'urbanisme, incloses en el projecte de millora del barri.
Les activitats van començar a les 10 del matí amb unes dinàmiques de coneixença. A través de l'expressió corporal i el teatre, els assistents van expressar què senten pel barri i sobre quins temes els agradaria treballar. Una vegada finalitzada la trobada, els veïns es van apuntar a les dues comissions, que realitzaran tres trobades durant els mesos de desembre i gener per preparar una segona jornada de debat sobre el barri. La presidenta delegada del grup promotor, Rosa Martín, estava molt agraïda de la participació de tothom.
Agradecer de verdad a todos y cada una de las personas que estéis aquí. El domingo por la mañana habéis decidido pasar parte de vuestro tiempo para un proyecto común que es el tema de la ley de barrio de Can Mas. Gracias. Muchísimas gracias. Seguramente podríamos ser los 3.000 vecinos de Can Mas, pero eso es imposible. Somos 60 personas, la mayoría de ellas viviendo en el barrio de Can Mas, o otras muchas que hemos tenido una relación muy directa con el barrio de Can Mas, y que nos podemos convertir en 60 personas que hablemos con otras personas más para decirles que esto se está haciendo y que el barrio va a cambiar y que tenemos que cambiarlo entre todos.
A la trobada, a més de veïns i veïnes del barri, també van participar regidors i regidores de l'Ajuntament, a més dels tècnics responsables de cada projecte, inclòs a la llei de barris.
I en l'àmbit cultural, el passat dimarts 1 de desembre, el Centre Cultural va acollir la inauguració de l'exposició itinerant Talent Latent. La mostra recull l'obra de 15 artistes amb carreres incipients provenients d'11 països d'Europa, Amèrica i Àsia, seleccionats d'entre més de 100 propostes.
Organitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat i produïda pel Patronat Municipal de Cultura, l'exhibició aporta a través de la fotografia noves visions sobre l'època en què vivim i reflexiona sobre el paper que juga la imatge en la configuració de la societat. Així explicava el motiu de l'exposició Gabriel Planella, representant del Departament de la Generalitat.
Aquest programa té com a objectiu fonamental acostar l'art contemporani a la població, als ciutadans i ciutadanes. Per tant, aquesta exposició, com totes les que formen part d'aquest programa, compten amb uns serveis educatius, amb uns serveis dirigits al públic, que serveixen per això, per descodificar les obres dels diferents autors d'aquestes exposicions i, en definitiva, per acostar-los en el públic.
Per la seva banda, Ferran Torné, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, va explicar que precisament acostar l'art contemporani a la població era un dels principals objectius de la seva regidoria.
Nosaltres tenim una programació i tenim una línia clara i educativa i que avui és un pas més. El més important d'aquesta expo és que hi ha un servei educatiu al darrere. Nosaltres, a partir d'aquí, dia rere dia vindrà escoles, vindran nens, vindran pares, vindran mares a veure què és aquesta exposició i se'ls explicarà dins del que es pugui tot el que comporta aquest tipus d'art.
Per últim, va intervenir una de les comissàries de la mostra, Marta Daó, que un cop finalitzada l'acte d'inauguració va fer una visita guiada a l'exposició per als assistents a la inauguració. Talent Latent, que ocupa les dues sales d'exposicions del Centre Cultural, es podrà veure fins al proper 22 de gener.
Ahir dijous es va celebrar la trobada de les emissores municipals del Vallès Occidental a les dependències del Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata. La reunió es va realitzar en el marc del projecte Síndica de 2.0, Compartir Continguts Més Coneixement, que compta amb un aula de formació permanent, un informatiu territorial i el banc virtual de programes de ràdio. L'acte va estar impulsat per Com Ràdio Xarxa Local, que integra més d'un centenar de ràdios públiques catalanes de proximitat.
La jornada d'intercanvi va comptar amb l'assistència de regidors i directius de Com Ràdio, entre ells el seu director general, Francesc Triola. El regidor de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Ajuntament de Ripollet, Alberto Castro, valorava positivament el projecte de Com Ràdio.
Home, jo crec que és molt interessant. És molt interessant el projecte de la Com, que neix una mica com a element vertebrador de les emissores municipals, que és un entorn web on les diferents emissores locals poden no només pujar programes, sinó també utilitzar aquests programes que es fan a nivell de xarxa per incorporar-los a la seva programació. La reunió d'avui ha sigut una reunió de treball on han estat convidades les emissores de la comarca i on ens han presentat aquest programa, aquest portal, i crec que és molt interessant.
Ripollet Ràdio emet aquesta temporada tres espais de la programació en xarxa sindicada, Jazz FM de Ràdio Municipal de Terrassa els dilluns a les 5 de la tarda, Peluts de Mataró Ràdio els dimarts a les 5 de la tarda i aporta la coproducció Espai Vital sobre salut i discapacitat.
La regidoria de Joventut finalitza avui els actes de la campanya de prevenció de la SIDA 2009 sota l'eslògan "La SIDA et canviarà la vida, tu decideixes". Dimarts 1 de desembre, Dia Mundial contra la SIDA, a banda de continuar amb el programa d'animació al carrer, la regidoria va organitzar una exhibició de grafiti al PIG a càrrec d'Oriol Iglesias i va instal·lar una carpa informativa davant del centre del Casal de Joves.
La programació va començar el passat 23 de novembre amb un concurs d'eslògan sobre la SIDA i un programa d'animació a les portes dels instituts i del mercat setmanal a càrrec de l'espectacleria. A més, el passat 27 de novembre el Teatre Auditori va acollir la representació teatral d'improvisacions a càrrec de la companyia Atraccions i sota la direcció de Sílvia Cervant, on van assistir un total de 350 alumnes dels instituts de Ripollet. El dinamitzador juvenil, Aaron Egea, ha fet una valoració molt positiva de la campanya d'enguany, especialment pel que fa a la participació.
Doncs valorem molt positivament la participació en general del públic, de la ciutadania, de joves. Les escoles han col·laborat en tot moment. Hem tingut una rebuda increïble a les portes dels centres. El mercat també ha sigut, el tema de l'actuació de carrer ha sigut una meravella. La col·laboració del cafetí amb el dia 1, amb la col·laboració també dels altres edificis municipals repartint llacets de la SIDA, vull dir que molt bé, considerem que ha sigut una campanya molt interessant.
L'objectiu de la campanya d'enguany no ha estat tant donar informació sobre la SIDA i l'UVIH, sinó accedir en la capacitat de decisió que té el jove com a últim responsable de les seves accions. Ara ONG explicava així què creuen haver aconseguit amb aquesta campanya.
Hem arribat a que la campanya se senti, no? Que es vegi, que sigui una cosa visible, que a vegades moltes campanyes poden quedar reduïdes en un cercle determinat, en un col·lectiu determinat, però crec que aquesta campanya ha sigut una campanya que ha arribat a tot el municipi, o que si més no algú n'ha sentit a parlar. Ostres, he vist que aquests dies hi havia algú al carrer, he vist que tu decideixes, què vol dir això, no? Però és la campanya de la SIDA? Jo crec que hem generat alguna espècie de rumor, que és el que volíem.
Entre les actuacions programades dins la campanya també s'han renovat i ampliat les màquines expenedores de preservatius incloses al programa Màquina de la Generalitat de Catalunya.
Obrim àrea social. El passat 29 de juny el Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet va iniciar el procés d'implementació de la recepta electrònica i l'estenem progressivament. El 80% dels metges de capçalera i pediatres del centre ja utilitzen aquest sistema, que suposa un avenç molt important en la millora de l'atenció sanitària als pacients, en què l'ús de les noves tecnologies es posa al servei del ciutadà.
La recepta consisteix a integrar la prescripció i la dispensació del medicament via electrònica i a temps real. El metge deixa de fer receptes per prescriure un pla terapèutic per a cada pacient. Aquest pla recull la informació de tot el tractament farmacològic i serà la clau que donarà el pacient a la farmàcia per tal que pugui consultar les seves dades i li pugui dispensar la medicació que li toca per aquell mes.
Fins aquest moment ja s'han inclòs a la recepta electrònica aquells pacients amb més facilitat per adaptar-se a aquest nou sistema de prescripció i dispensació de medicaments.
Gràcies a aquest sistema s'augmenta la qualitat de la prescripció farmacèutica i l'ús racional dels medicaments perquè permet, per una banda, que el metge pugui fer un seguiment immediat a través del seu ordinador de les dispensacions fetes a les oficines de farmàcia, cosa que li permetrà de valorar el compliment terapèutic. Per una altra part, el farmacèutic veurà la informació de tota la medicació que té prescrit el pacient, encara que hagi estat ordenada per diferents metges, i això li permetrà tenir un paper més actiu i expert en la detecció de possibles problemes.
Parlem ara d'ocupació. I dijous el Centre Cultural va acollir una jornada de treball sobre els serveis locals d'ocupació organitzada pel Patró Municipal d'Ocupació i el Consorci Públic Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya. L'objectiu de la trobada era analitzar les claus de les polítiques de desenvolupament local per tal de fer front als nous reptes del futur en l'àmbit de l'ocupació.
Des del Patró Municipal d'Ocupació han fet una valoració molt positiva de la jornada, on hi van participar unes 45 persones, de les quals la majoria eren tècnics de l'administració. Segons la tècnica Carme Guirado, els ha semblat molt útil de cara a establir canvis en les seves polítiques i mètodes, adaptant-se als nous reptes que se'ls estan presentant. La jornada adreçada a entitats, empreses i personal de l'administració relacionat amb els serveis d'ocupació va començar amb una ponència a càrrec de Xavier Marcet, conseller delegat de LTC Project, l'empresa encarregada de coordinar la jornada i d'elaborar les conclusions. A continuació es va fer una sessió de treball en grup sobre els temes la veu dels usuaris dels serveis, els donem el que volen, ortodòxies, el que no canviem mai i potser caldria, innovació en administració pública, exemples i mentalitats, i emprenedoria, noves dinàmiques i espais de col·laboració.
I ahir dijous es va constituir al Centre Cultural la Comissió d'Honors i Distincions de Ripollet, un òrgan encarregat de premiar aquelles persones que, destacades pels seus mèrits rellevants, per l'excel·lència de la seva obra o per les seves activitats en benefici de la comunitat, constitueixen un exemple mereixedor del reconeixement oficial de la vila.
Així ho explicava el regidor de Relacions Institucionals de l'Ajuntament de Ripollet, Alberto Castro.
Aquesta comissió el que farà serà proposar a l'alcalde, que és qui té la potestat per proposar en el ple, la concessió, doncs, de reconeixements de diferents tipus. Aleshores, per exemple, una problemàtica que hem tingut. Com s'anomena el teatre auditori? Li volem posar un nom, no? Hi ha gent que té inquietuds. Això és una manera de formalitzar tot això, és mitjançant aquesta comissió.
Aquesta comissió està formada per representants dels grups polítics, així com d'entitats de tot tipus representatives de la societat de Ripollet. Castro també posava alguns exemples que ara mateix estan sobre la taula.
Sí, n'hi han diverses, no? Des del nom del Teatre Auditori, com t'explicava, a nivell particular m'han fet arribar alguna proposta de reconèixer alguna persona aquí del poble que ha estat doncs important i que em permetràs que no desveli el nom, no tant perquè no vulgui, sinó perquè crec que és treball de la comissió, no? Noms de carrers, canvis de noms de carrers, tenim algunes places que encara no tenen nom, la famosa plaça del Condis o de l'Esbar, que no té nom. Doncs bé, són d'aquelles coses que hauríem de resoldre mica en mica.
Alguns dels nomenaments que pot proposar la comissió són, entre d'altres, el títol de fill predilecte, regidor d'honor, o atorgar la medalla d'honor de la vila.
El 91.3 Info.
El proper divendres 11 de desembre, el Centre Cultural acull la presentació del recull de relats Mosquitos de Invierno. Es tracta de la segona obra de l'escriptor local Xavier Gassó i del seu primer recull de contes. Avui ens acompanya a l'Info el mateix autor, en Xavier Gassó, amb qui comentarem com ha anat aquesta publicació del llibre. Xavier Gassó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Rami.
Parlem d'aquesta obra, Mosquitos de Invierno.
Sí.
En castellà?
Sí. És curiós perquè és una obra que originalment està escrita en català, era Mosquits d'hivern, però bé, per qüestions, imagino, no sé, de gustos o del que vingués de les editorials catalanes, doncs a qui li va interessar va ser a una editorial afincada a Madrid i lògicament em van demanar si el podia traduir, no vaig tenir cap problema en fer-ho.
Esperaven una altra novel·la i has decidit fer un recull de relats.
Sí. Bé, la història és una miqueta... Realment hi ha una segona novel·la, serà una novel·la que vindrà a ser la segona part de la que vaig publicar farà ja 3 anys. El que passa és que en aquest lapsus de temps, i abans de publicar i d'escriure la primera novel·la, realment jo sempre he anat escrivint, i el relat sempre doncs, és una forma ràpida d'escriure i de tenir aquestes estonetes per poder trobar-me, diguem-ne, amb les meves ganes d'escriure i d'anar fent. I... doncs, lògicament, això ha comportat que tingui un important número de relats escrits. Jo sempre havia tingut la intenció i la il·lusió de publicar-los, però, en certa forma, sobretot per aquesta falta d'interès per part de les editorials catalanes, ho havia anat descartant. Durant aquest temps, des que vaig publicar Los Ángeles no deberían pecar, he seguit escrivint, he escrit la segona part, que ja està finalitzada i que està en procés de revisió ja, i també he anat escrivint alguns altres relats, una miqueta com a forma d'oxigenar-me mentalment de la pròpia novel·la. Arriba aproximadament al mes de setembre i l'actual, o l'editor de la primera part de Los Ángeles no deberían pecar, em demana doncs, si tinc alguna cosa que li faré il·lusió de publicar-la ja. Dic, bueno, doncs, ja en aquests relats, a mi em faria molta il·lusió, perquè hi ha relats des que vaig començar a escriure quan tenia 19 anys, fins a alguns d'aquest estiu mateix, dic, si t'interessa... Sí, llavors vam començar una miqueta tot el procés de... Li vaig enviar, em va dir que si li agradaven, si no li agradaven, vam treballar-hi i d'aquí a sortir. La veritat és que ha estat un procés molt ràpid, perquè dic, al setembre comencem a mirar-ho i ara al novembre estan editats ja.
Uns relats escrits potser sense la intenció de publicar i en diferents temps de la teva vida. Hi ha algun fil conductor per això entre les històries o
sí.
No?
Sí. Aviam, no és que no tingui la intenció de publicar, jo sempre dic...
Però ja potser amb 19 anys no t'ho pensaves, no? Que...
No ho sé, sempre... A veure, és una qüestió que he parlat moltes vegades amb gent que també escriu, tothom em diu, no, jo escric per no publicar. Jo sempre he escrit amb la il·lusió de publicar, particularment jo sempre he escrit amb la il·lusió de publicar. Quan tenia 19 anys, estudiava periodisme, un dels motius pels quals vaig decidir estudiar periodisme era per intentar millorar la tècnica d'escriure, i lògicament sí, tenia la intenció d'arribar a publicar algun dia. Quan fas un recull, en aquest cas en concret, quan fas el recull de relats que formen part de Mosquitos de Invierno, busques una línia comú que defineixi tots els relats, i sí, sí que existeix. En aquest cas, tots els relats parlen sobretot de vida i de mort, d'amor també, i una miqueta, doncs, d'emocions. Jo sóc una persona que escric molt sobre emocions de tot tipus, amor, odi, anhel, desig, totes aquestes qüestions que, diguem-ne, que formen part del dia a dia, són les que intento que apareguin en els meus, ja siguin relats o en les novel·les, és a dir, en els meus escrits, no? En la mateixa línia, Los Ángeles no deberían pecar, també anaven molt, molt lligades totes aquestes tots aquests trets característics, i en la segona part de la novel·la també aniran lligats. Llavors, sí que hi ha la intenció, suposo, de publicar-los, i per això crec que una persona, que tothom que vagi a llegir-los, tot i que són relats que per descomptat no tenen res a veure l'un amb l'altre, vull dir, no formen part d'una història global, sí que veurà que hi ha una continuïtat en quant a temàtica.
I per què Mosquitos de Invierno?
Bé, Mosquitos de Invierno és el títol original d'un dels relats, que lògicament no es diu així, l'he canviat, però era un títol que em va fer molta gràcia quan el vaig fer. Jo sóc, curiosament, a diferència de molts altres escriptors que amb els que sovint intenten donar-me lliçons i parlem i llavors compartim una miqueta experiències, a mi m'agrada molt començar els meus escrits pel títol, és una mania que tinc, i sovint del títol vaig traient la història, especialment els relats, que és més fàcil, perquè en cap i a fi un relat el que et dona és una història curta, intensa, breu, que la plasmes, diguem-ne, en molt poc temps, no? Mosquitos d'Invierno va ser un títol que em va venir al cap, i d'aquí va sortir una història que dintre del recopilatori, es titula ara El darrer hivern, L'últim invierno, que bé, que em feia molta gràcia perquè reflexava una miqueta aquesta sensació precisament del que són els relats, és a dir, els relats són coses breus, tenen una durada breu, com els propis mosquits, són coses que a vegades no t'esperes perquè tenen, doncs, una miqueta una intensitat molt concreta, tenen uns finals que no venen a ser el que tu esperaves que fossin, llavors per això el Mosquitos de Invierno, perquè no t'esperes els mosquits a l'hivern, i una miqueta aquella sorpresa que tens, no? Quan llegeixes un relat, és la que jo volia fer veure o buscar aquest paral·lelisme amb els propis mosquitos d'invierno, que tu, els mosquits a l'estiu te'ls esperes constantment, a l'hivern et sorprenen. Però bé, forma part una miqueta més també del propi entramat de la història en el qual està reflexat. És a dir, dintre d'aquest relat que et deia, L'últim invierno, hi ha una part en què s'explica una miqueta aquest joc amb els mosquitos. Però bueno, ve d'aquí, no ve d'arrendar enlloc més.
I Mosquitos d'invierno, tot i que presentes aquí a Ripollet el proper divendres, el podem trobar allà, a les llibreries?
No.
Encara no.
És com et deia, com ha anat tot molt ràpid, el que hem volgut fer ha estat presentar-lo just en el moment en què el posarem a la venda. Jo espero que la setmana següent ja estigui a la venda a les llibreries, però no, a hores d'ara encara no. És curiós perquè una de les persones que intervindrà en la presentació em demanava avui un exemplar per poder-se'l llegir, i me l'han hagut d'enviar des de Madrid un missatge urgent perquè realment no els tinc. Jo mateix...
Sí, nosaltres ens vam trobar amb aquest problema.
Sí, clar. Jo mateix no l'he vist encara, l'edició definitiva. És a dir, jo de Mosquitos d'Invierno l'únic que tinc és un PDF, no? Uh-huh. Però suposo que avui m'arribarà una còpia també per mi.
T'agradaria que aquest llibre fos un bon regal de Nadal?
Home, i tant. Jo suposo, allà, Mosquitos de Invierno és un llibre que veig interessant per tothom, en el sentit que a vegades parlo amb companys, amb amics de generació o gent més jove, que diguem-ne que estem habituats, jo mateix el primer, a un altre tipus d'oci, és a dir, nosaltres ens fiquem a internet i ens enganxem als Twitters o als Facebooks i estem acostumats a un oci molt més immediat, molt més ràpid, per dir-ho així, i a vegades ens costa, no és el meu cas, però a vegades costa llegir, no? Jo em trobo, la meva germana té ara mateix 14-15 anys, i és una persona a la que li costa moltíssim obrir un llibre. I bé, doncs, jo el que crec és que un llibre de relats no has de tenir l'atenció d'una novel·la, l'atenció i l'atenció, és a dir, tu pots llegir-te un relat que pràcticament, no sé, 30 minuts te'l tens llegit, i ja està, i no has de seguir llegint. Llavors sempre et permet una miqueta aquell moment de distracció. Jo sempre que escric, ho vaig dir quan vaig presentar també Los Ángeles, quan escric intentant donar-li a la persona que em llegirà una estona de distracció. No pretenc fer grans reflexions sobre la societat o sobre la política o... No, jo intento sobretot que la persona que em llegeix es distregui. I d'aquí, lògicament, si vol, traurà també més, perquè, home, tothom que escriu suposo que deixa una part del seu pensament en el que escriu. Però sí, sí, jo crec que podria ser, que és o que serà un bon regal de Nadal en aquest sentit, perquè qui li agradi llegir té històries per llegir, i aquelles persones que llegeixin però que no tinguin temps o que a vegades no s'acabin d'estar basats a fer-ho, home, doncs començar amb un relat és més fàcil que no pas fer una novel·la d'aquestes de 1000 pàgines que a vegades es venen sense que arribin mai a ser llegides.
Durant l'entrevista has parlat a diverses ocasions d'aquesta segona part de Los Ángeles no deberían pegar. Suposo que és perquè estàs treballant intensament, no, ara, en la novel·la.
Està acabada.
L'has acabat ja?
Sí, la segona part de Los Ángeles,
sí, que tindrem...
no deberían pegar. Digues, perdona.
Tindrem ben a prop, no?, totes dues obres.
Sí. Jo espero que per Sant Jordi pugui estar ja marcat. La segona part de Los Ángeles no deberían pecar la publicarem en castellà també, per mantenir una miqueta la coherència amb la primera. Uh-huh. Aquesta, en canvi, sí que anirà, si no passa res, amb una editorial catalana, que ha volgut apostar bastant fort per aquesta nova entrega de la història de l'Adriana i les seves germanes. I sí, sí, bé, és que estic molt content perquè, bé, quan tu publiques un llibre, sobretot una novel·la, i ho fas amb la idea que tenia jo, o que tinc, de que no sigui només un llibre que es quedi en allò, sinó que vagi una miqueta més enllà, home, quan en primer lloc el que fas és publicar, esperes una miqueta que la gent entengui que jo no s'ha quedat aquí, tens sempre una miqueta el dubte aquell de que pugui quedar-se en un foc d'encenalls, que en diuen que pugui haver-hi la típica persona que diu, bueno, jo ha fet un llibre i ja està, no, jo vull anar més enllà, no? I la història en concret de Los Ángeles, doncs, sempre he dit a la part de gent que m'ha volgut escoltar que jo busco arribar a fer algun dia una trilogia amb aquesta història. Lògicament, la publicació de la segona part, que ja puc dir que es titularà La inocencia del ángel, a mi particularment m'omple de molta alegria perquè és un pas més en aquesta mateixa línia. No és l'única, diguem-ne, alternativa literària que tindré jo, vull dir, no em quedaré sempre escrivint sobre Los Ángeles, sinó hi ha els relats i altres coses que també puc anar fent, però m'agrada, perquè realment seguir escrivint sobre l'Adriana i sobretot a la història que té al voltant és una d'aquelles qüestions que a mi particularment m'omplen de, no sé, de vida, d'alegria.
Uh-huh. La innocència de l'Àngel per Sant Jordi, esperem poder tenir-la. Uh-huh. Ara, en perspectiva, des de l'abril de 2007 que vas presentar la teva primera obra, com valores la rebuda per part del públic? Estàs satisfet?
Uh-huh. Fantàstica. Jo crec que vaig tenir molta sort perquè vaig tenir una rebuda entusiasta de la gent que em coneix. Els que no em coneixen també, doncs, se la van fer molt seva i he rebut durant aquests 3 anys, doncs, un feedback molt positiu de la lectura del llibre i dels elements que hi apareixien i de la pròpia història. La gent s'ha sentit molt identificada amb l'Adriana, i a mi és una qüestió que particularment m'agrada molt, perquè clar, jo quan escrivia i quan estava imaginant-me i redactant la història d'aquest personatge, home, doncs me'l faig molt meu i és un personatge que he humanitzat moltíssim, no? De fet, el meu propi blog ja és, ja diu l'enigma d'Adriana, vull dir, jo ja l'Adriana ja l'he introduït en la meva vida, per dir-ho així. Llavors, a mi em feia molta il·lusió que aquest feedback fos tan positiu. Per descomptat, al principi sempre tens una miqueta la por o el dubte i, ostres, si no agrada, no? No va passar. Això va implicar també, doncs, que vaig estar o he estat satisfet amb les ventes. He de dir que, per desgràcia, amb l'editorial vam tenir alguns problemes a nivell de distribució a Catalunya. És una de les pegues de treballar amb una editorial que no és de catalana. I això, doncs, va dificultar la venda en algun moment concret o puntual. Mm-hmm. Però vaja, dintre de tot no em puc queixar, sobretot per això que et dic, perquè el llibre va arribar a molts llocs i, per exemple, l'editor nou, o l'editor que s'encarregarà de la segona part, és un lector de la primera, és a dir, és una persona que els va llegir, li va agradar i ràpidament em va dir, escolta'm, si no tens qui t'editi la segona part, me n'encarrego jo, parlem-ne. I llavors d'aquesta forma vam fer-ho, no? Vull dir que sí, la veritat és que...
Home, això il·lusiona ja, no?, d'entrada.
Molt, 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 no? Il·lusiona molt i fa com... és una miqueta allò de l'orgull de l'escriptor, saps? Que dius, ai, que bé, pues és això. Realment a mi, ostres, em va fer sentir molta... molta il·lusió i ganes de seguir endavant i ganes de seguir escrivint.
Doncs de moment esperem Mosquitos d'Invierno, que es presentarà, recordem, als nostres oients el proper divendres 11 de novembre a les 8 del vespre al Centre Cultural, amb el suport de l'editorial Ediciones Atlantis. Xavier Gassó, ens veiem divendres. Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I aquesta setmana a l'Info tornem a obrir l'espai. Parlem amb l'alcalde. Com saben, cada primer divendres de mes els oferim aquesta secció on el senyor Juan Paralejo respon les nostres preguntes sobre l'actualitat més recent. Senyor Paralejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs aquesta setmana hem parlat dels bons resultats d'aquesta primera jornada de participació al barri de Can Mas. Suposo que satisfets.
Home, molt satisfets, perquè van ser moltes persones que es van apropar el diumenge a aquesta activitat oberta als veïns i que s'emmarca dintre de, sobretot dels projectes socials del barri i que ens permet pues, mantenir un contacte directe amb moltes persones i sobretot donar a conèixer tot allò que estem fent en el barri de Can Mas en aquests 4 anys que dura el projecte integral de millora del barri.
En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
Pues justament a l'Equador. Estem pràcticament a la meitat d'aquest projecte. L'any que ve serà un any molt important perquè no solament continuarem amb els programes socials, sinó que a més farem a nivell d'inversió inversions importants com tota la reforma del Parc Primer de Maig, com la reurbanització del carrer Sant Jaume i l'inici del projecte del pàrquing, del Parc Rizal i el nou parc.
Això vol dir que mantenen les previsions d'inversions respecte a l'any vinent.
Efectivament, mantenim amb molt d'esforç perquè va ser un compromís que aquest ajuntament va adquirir amb la Generalitat de posar el 50% de tot el que representa la inversió en els programes socials i en els d'inversió i, per tant, és un esforç, lògicament, que hem hagut de fer tant en el pressupost ordinari com en el pressupost d'inversions per tal de que l'any que ve l'Ajuntament pugui i complirà els seus compromisos, cosa que sembla ser que hi ha alguns ajuntaments que no podran fer-ho i, per tant, s'estan començant a aplaçar projectes que estaven previst dintre del Pla de Llei de Barris. L'Ajuntament de Ripollet i el poble de Ripollet continuem amb aquest projecte perquè pensem que justament en els moments que estem és un bon revulsiu no solament per millorar el barri sinó també per generar riquesa i generar ocupació.
Parlant d'obres, hem de parlar també que el 31 de desembre finalitza el termini per acabar les obres del FEIL. Quines resten per acabar?
Pues jo puc dir que ja està tot pràcticament acabat. Queda un projecte, però que ja està acabat i s'estan fent les millores que va incorporar el projecte. Per tant, podem dir amb total satisfacció que abans del 31 de desembre està tot acabat, tal com establia la llei, i per tant ens podem sentir satisfets. Hem tingut sort, no hi ha hagut cap obra amb entrebancs importants que ens puguin impedir acabar el 31 de desembre. Per tant, totes les empreses han complert, els projectes estan tots acabats, i en aquests dies el que estem fent és amb les entitats afectades o amb la premsa pues fer visites d'aquells projectes que darrerament s'han finalitzat, i jo penso que és important també que els nostres veïns coneguin no solament les obres que s'han fet al carrer, que aquestes les coneixem i les hem patit, però també hi ha altres obres que potser no es veuen tant però tenen una importància molt important, com per exemple les obres que hem fet en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit de les escoles i dels equipaments municipals.
Uh-huh. Realment opina que aquest fail d'aquest any ha estat un revulsiu econòmic?
Sí, home, i tant. Hi ha moltes empreses locals que s'han beneficiat, empreses de serveis, empreses que són proveïdors d'aquelles empreses que han tingut les contractes. Hi ha hagut un una contractació important de nous treballadors, a més dels treballadors que ja han portat les empreses. Recordem que han estat més de 300 persones que han estat treballant en els fons FEILS, i per tant, home, és per un poble com el Ripollet, pues és un element important de mitigació en un any que ha estat molt complicat, en un any que ha estat un any de recessió i en un any d'eliminació de llocs de treball. Per tant, nosaltres, dintre de les capacitats que tenim amb aquest granet de sorra, hem ajudat a impedir que moltes persones vagin a l'atur.
Mm-hmm. No sé si és possible, però ens podria avançar alguna cosa dels projectes que es presentaran a la segona convocatòria del FEIL?
Bueno, en el ple del dia 22 aprovarem les memòries i els imports dels projectes. Jo crec que no és prudent ara parlar abans de passar ni tan sols per comissió informativa, però sí que és important saber que la filosofia dels plans del FEIL de l'any que ve és diferent. No està tan enfocat a la creació massiva d'ocupació, evidentment és generar ocupació, sinó també, diguem, a la generació, al moviment econòmic en altres sectors, com són les noves tecnologies, el medi ambient i el tema de la dependència, no? De les persones que necessiten dependència. Aquests són els eixos principals pels quals giraran els projectes de l'any que ve. Recordem que Ripollet rebrà o pot rebre 3.900.000 euros. D'aquests, 3.100.000 van directament a projectes i els altres van a la despesa ordinària, no? Que nosaltres destinarem pues, per afavorir les qüestions socials i la llei de dependència. Dintre d'aquests projectes, lògicament, nosaltres aprofitarem pues, per modernitzar molts espais i equipaments que utilitzen els nostres veïns i veïnes, del poliesportiu, dels pavellons d'esports, de les escoles, etc. Hi hauran projectes de medi ambient importants. Estem treballant en un projecte molt ambiciós de incorporar un carril bici i un passeig a la zona del poble que encara no està fet, que és la part del Camí de la Serra. Per tant, la idea és que abans de que acabi l'any que ve, Ripollet disposi d'un circuit al voltant del municipi d'entre 7 i 8 quilòmetres que la gent que vulgui pugui anar a passejar amb total tranquil·litat i comoditat, i les persones que vulguin fer aquest circuit en bicicleta ho puguin fer també amb total seguretat i comoditat. Serà un dels projectes més importants, però no puc avançar més perquè encara no està acabat, però sí que puc dir que seran uns projectes que el ciutadà no veurà tant, perquè no serà tant obra, perquè no podem fer obra a carrer, sinó seran projectes, diguem, de noves tecnologies. Estem fent projectes per estalviar energia, per estalviar aigües, etc. I, per tant, jo crec que aquest és un objectiu important que el govern ha posat com a prioritari, que nosaltres ens adaptarem, com no podia ser d'una altra manera, a aquests requisits.
Mm-hmm. Repassant l'actualitat d'aquest mes, hem de parlar del clima polític. Pensava el govern que havia tancat el tema del cas Pretoria en el passat ple municipal. No ha estat així, que...
No. Nosaltres no volem tancar absolutament res. Al revés, nosaltres el que volem és animar pues, els grups de l'oposició, en aquest cas, a que treballin, a que facin la seva feina. Jo sempre dic que l'oposició té una feina molt important en democràcia, tant o més que la feina que fem des del govern, que és la fiscalització i el control de l'acció de govern. Són ells els que ens han de mantenir alerta constantment en la seva acció, en les seves preguntes, en els seus requeriments, perquè nosaltres fem la nostra feina el millor possible. Nosaltres tenim a Ripollet una oposició pues que està a sobre dels temes, que nosaltres som conscients de que hem de fer les coses el millor possible, perquè si no, lògicament, l'oposició té capacitat pues, de transmetre pues, alguna cosa que no fem bé. I no entenc per què en aquest cas no han fet el que han de fer, que és revisar expedients, revisar documentació, i en tot cas, si després de revisar qualsevol expedient o documentació que puguin ells pensar que té alguna relació amb el cas Pretoria, pues, si hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé, aleshores s'ha de dir, i si s'ha fet bé, home, però també és lògic que es digui que s'ha revisat tot i que està tot correcte. És l'únic que nosaltres exigim. És a dir, nosaltres el que hem posat sobre la taula és que facin aquesta feina i es deixin d'especular en coses molt sensibles que tots sabem, pues, que depèn com es diguin i de quina manera es facin, pues, el ciutadà pot percebre coses que no tenen res a veure, no? Ells mateixos diuen que ells no han acusat de res, que no han insinuat res. Bueno, pues, si no acusen de res i no insinuen res, no han de fer ni comunicats de premsa, ni rodes de premsa, ni res. El que han de fer és treballar, fer la seva feina, i després, lògicament, estem disposats a assumir si en alguna cosa no l'hem fet bé, però que sigui després de fer aquesta feina, que jo crec que és el que correspon a l'oposició.
Potser el que més xoca d'aquests darrers comunicats del COP, en el darrer d'ells d'aquesta setmana, deia que hi havia dificultats per accedir als expedients.
No hi ha cap dificultat, tenen accés a tota la documentació de l'Ajuntament. Aquest Ajuntament és un Ajuntament obert i transparent, ningú pot dir el contrari. Sí que és veritat que s'han de respectar unes mínimes normes, és a dir, la documentació de l'Ajuntament no és de l'alcalde, ni de cap regidor, ni del secretari d'Ajuntament, ni de ningú. És una documentació pública que es té accés, però s'han de seguir unes normatives. Les normes és molt senzill. Els expedients que estan oberts, que estan en comissions, que estan oberts, els regidors i qualsevol regidor del govern o de l'oposició té accés immediat. És anar, demanar-ho en aquell moment i se li deixa perquè pugui mirar, perquè així ho diu la normativa del règim local i és el que toca. Els expedients que estan tancats o que estan en arxiu, el que s'ha de fer és demanar-ho per escrit perquè el tècnic o el responsable corresponent vagi o trobi i ho posi a disposició dels regidors. Aquesta pregunta ja va sortir en la reunió que jo vaig fer amb tots els portaveus municipals, i el propi secretari ja va comentar i va dir que és un tràmit absolutament sense cap importància, és a dir, demanar-ho per escrit perquè quedi constància qui ha revisat aquest expedient, i l'Ajuntament està obligat en un plaç màxim de 3 dies de posar aquest expedient a disposició dels regidors. Imagineu de què estem parlant. És a dir, nosaltres, per complir això, en un plaç màxim de 3 dies, podem disposar d'aquesta documentació. Per tant, no hi ha cap impediment, en absolut, ni ara ni mai.
Doncs continuem parlant del ple, però canviant radicalment de tema, perquè en aquesta darrera sessió es va declarar el 2010 com any de l'arbre. Quin és l'objectiu d'aquest acord?
Bé, jo crec que aquest acord és un acord que també he de dir que es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, coses que jo agraeixo perquè són coses, diguem, que ens afecten a tots, que són de poble. Té un objectiu molt clar, és a dir, nosaltres volem aprofitar que l'any que ve que fem 20 anys de que es fa el Dia de l'Arbre a Ripollet, per aprofitar aquesta data simplement com una excusa per transmetre als nostres veïns i veïnes, a través d'actes, a través de publicacions, la importància que té els arbres, en aquest cas els arbres urbans, en un poble com a Ripollet. I de pas, pues, també celebrar, pues, que aquells nens que van començar fa 20 anys a plantar arbres i que ara ja són persones adultes, molts d'ells ja pares de família, pues, que també tinguin excusa per transmetre als seus fills de la importància que té pues, el cuidar els arbres, el poder conèixer els nostres arbres de Ripollet, també, per què no, perquè puguem comparar què és el que teníem fa 20 anys i què és el que tenim ara, i per això pues, també volem incorporar pues, l'experiència i la saviesa de moltes persones grans del poble que tenen una visió més enllà del que nosaltres podem arribar, i també volem aprofitar pues, aquesta experiència que tenen perquè ens expliquin a través dels arbres pues, quina és la història més recent del nostre poble. I per tant, tot allò que sigui pues, generar sentiment de poble i que ens puguem sentir orgullosos del que tenim, pues des de l'Ajuntament, lògicament, pues volem potenciar-ho, perquè no solament per nosaltres, que ja ho coneixem, sinó que també és molt important que la gent que s'està incorporant de nou a Ripollet, que venen de fora, pues tinguin elements que, a través d'aquests elements, puguin sentir-se més a gust i que puguin sentir Ripollet més seu.
Mm-hmm. Nosaltres, per acabar, perquè aquest espai no tornarà fins a l'any 2010, i llavors som una mica tafaners i sí que voldríem que ens pogués avançar 5 cèntims ràpidament del que es podrà debatre sobre el pressupost de l'any vinent en el proper ple.
Sí, el proper del dia 22 aprovarem el pressupost de l'any que ve. És un pressupost molt difícil. Tots els ajuntaments d'Espanya tenim moltes dificultats per tancar el pressupost. Jo, per les persones que ens escolten, els diria que un pressupost, en aquest cas municipal, té dos vessants molt diferenciades. Una és el pressupost ordinari. Podríem dir que el pressupost ordinari és el que es nodreix dels ingressos ordinaris i la despesa ordinària, no? En aquest sentit, aquest any tenim moltes dificultats. per diversos motius. Jo vull ressaltar que l'Ajuntament ha congelat les tasses i els impostos de cara a l'any que ve, per tant no disposarem de més increment per tasses i impostos. Hem de dir que ingressos importants derivats de l'activitat econòmica s'han reduït aquest any moltíssim, en el 2009, i que preveiem que darà de cara a l'any 2010 encara seran menys. Per tant, hem reduït encara la previsió d'ingressos extraordinaris, com poden ser llicències d'obres, taxes de construccions, plusvàlues. Per tant, tot això és una minoració d'ingressos, però sobretot la minoració més important és la que rep l'Ajuntament en base a la recaptació de tributs que fa l'Estat. L'Estat, en funció de la seva recaptació, hi ha una part, un percentatge que destina als ajuntaments. Com que l'Estat també ha recaptat molt menys, l'Ajuntament aquest any de 2010 rebrem un 20% menys d'aquesta aportació. Per tant, afrontem un pressupost ordinari amb menys ingressos. Per tant, hem de reduir la despesa. Això és molt complicat i això s'ha de fer molts sacrificis. De tal manera que, lògicament, l'any que ve aquest pressupost serà un pressupost restrictiu, un pressupost auster, amb menys despesa ordinària, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè nosaltres volem fer pressupostos responsables i pressupostos credibles, i no ens volem enganyar nosaltres mateixos, perquè no tindria sentit. I, per tant, s'han reduït pràcticament tots els òrgans de gestió de l'Ajuntament, exceptuant dos, que són els serveis socials, que s'incrementaran, amb la qual cosa és un doble esforç, i els programes de generació d'ocupació del patronat d'ocupació, que també s'incrementen. Per què? Perquè justament en aquest temps el que volem és que aquelles famílies que ho passen malament puguin tenir més recursos per pal·liar en la mesura que l'Ajuntament pugui aquest problema, i que la gent que està intentant trobar feina ho tingui més fàcil. A partir d'aquí tenim el pressupost d'inversions, que això sí que puc dir i podia amb total satisfacció que l'Ajuntament amb un ajuntament econòmicament sanejat ens permet arribar entre fons fails, ajuntament, inversió directa de l'Ajuntament i subvencions, a més de 6.200.000 euros d'inversió, cosa que jo considero importantíssima en un poble com el Ripollet en uns moments com els que tenim. Per tant, els projectes ja els comentarem en el ple, però ja avanço que serà un any de molta inversió pública, amb la qual cosa jo crec que el ciutadà serà el primer beneficiat.
Doncs ens ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde Juan Parralejo, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bon Nadal.
Igualment.
Esteu escoltant Info.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb futbol, un altre partit de màxima local.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda, un altre partit dels que fan afició. La setmana passada, l'Esdila i la penya partida Pajaril van amb victòria dels de la penya per 0-7, i aquest dissabte el Pajaril, que és el nou líder, jugarà al seu camp contra la Defut. El partit no serà fàcil, com va ser el contra l'equip de l'Esdila. El Defut és el tercer classificat i els homes de Xesco li posaran les coses molt difícils a la penya deportiva Pajaril, ja que el Defut és l'equip de revelació del campionat. Molt més difícil serà per l'equip de l'Esdila, que jugarà al camp de l'Albertino. A la categoria de preferent, el Ripollet va sofrir la tercera derrota aquesta temporada i va ser al camp del Vilassar de Dalt, entrenat per l'exentrenador del Ripollet, Toni Romero, que va dir als micròfons d'Infosport que volia el millor pel Ripollet, ja que, però que estava content d'haver ser el tercer equip que el va guanyar.
I el futbol sala, mitja jornada de descans.
Els equips de futbol sala de les lligues nacionals tenen competició. El Ripollet, després de l'empat de la setmana passada a casa seva contra l'equip del Vilassar de Mar, té que intentar treure punt si no vol que li compliquin les coses, i per això ha de guanyar la pista del Canet de Mar. A la Lliga Femenina de Divisió de Plat, la Can Clos jugarà al pavelló Joan Creus contra el Manlleu, mentre que els equips B, tant del Ripollet com del Can Clos, tenen jornada de descans.
I acabem parlant del tenis taula, que fan desplaçament a Alacant.
Es disputarà el diumenge del dia 5 fins al diumenge dia 8 i es organitzarà per la Federació Espanyola de Tenis Taula el torneig zonal, que és classificatori pel top nacional. Aquesta competició recull els millors 12 jugadors d'Espanya des de les categories de benjamins a sub-23. L'equip del tenis taula Ripollet és el club que més jugadors té seleccionats dintre dels 12 millors. L'autocar marxarà a les 2 de la tarda del divendres del poliesportiu.
I avui a l'Infosport, Ramon, qui tindrem?
Nos tindrem el part de l'equip de futbol sala de l'Institut Lluís Companys, amb el seu entrenador Ricardo Moreno, Javi Aguat, Alberto Muñoz, Ibram Alessovi, Gerard Choani i Cristian Estepa.
Doncs ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
La previsió meteorològica per aquest cap de setmana a Ripollet és de temps fred, però estable. Tot i la presència de núvols prims, farà sol i no s'esperen precipitacions locals ni a la resta de la comarca.
I fins aquí l'info d'avui divendres 4 de desembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen amb motiu de la celebració el passat dia 1 del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt bon cap de setmana. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Alone like this on the streets of Philadelphia.